Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda, com esteu? Eren les 12:33 de... ara fa just un mes, dilluns 28 d'abril, quan tot es va apagar. El que primer semblava que podia ser una avaria elèctrica momentània i localitzada, aviat es va saber que en realitat era una apagada general que afectava tota la península i trigaria hores a resoldre's. Des d'aleshores s'han corregut moltes especulacions, teories sobre el ciberatac, errors humans, sabotatges i un encès debat sobre el paper de les energies renovables han anat omplint la conversa política i mediàtica i també la dels cafès i les xarxes. El que és segur és que l'apagada ha marcat un abans i un després i, malgrat tot, un mes després encara hi ha més preguntes que respostes oficials. Sort que aquí a la Linterna tenim llum pròpia. Rep la salutació de qui et parla, la Montse Rodríguez. Comença la Linterna des d'ara i fins a les 8 de la tarda.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bueno, de ben segur heu notat que la temperatura ha augmentat aquests dies i sobretot avui. Atenció perquè demà dijous es mantindrà el temps estable i dominat pel sol, però amb possibilitats alguns núvols baixos, sobretot a les costes. La temperatura mantindrà la tendència a l'alça i assolirem, atenció, als 36 graus a Ponent i podem fregar els 35 a l'interior del nord-est de Catalunya. Els valors màxims per damunt dels 30 graus ventejaran en zones interiors mentre seguirem atents al comportament de la temperatura nocturna per si assoleix la primera nit tropical d'aquesta temporada. Sortim a les carreteres per saber si hi ha algun tipus d'incidència a hores d'ara. Connectem amb el Servei Català del Trànsit. Marta Carbó, què tal? Bona tarda.
3, 2... Hola, bona tarda. A aquesta hora trobem retencions habituals als accessos a la ciutat de Barcelona, quan s'hi han destacant la C58 i la C33, amb cues entre Montcada i el Nus de la Trinitat, l'autopista P7 amb retencions a Barberà en tots dos sentits de la marxa, i dels accessos sud, doncs aturades a la C32 en Sant Boi de sortida i també a la C31 al Prat en direcció a Barcelona, a les rondes aturades habituals en sentit Trinitat. De moment això és tot des de la Catalunya de Trànsit. Molt bona tarda.
Gràcies, Mireia, per la informació. I comencem avui la Linterna COPE Catalunya i Andorra parlant d'ELA i de moltes novetats que hi ha entorn a aquest tema. En parlem d'aquí un moment amb la companya Mar Puerto.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si quieres mantener tu colesterol
¡lejos!,
ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta tu farmacéutico dietista y en parafarmacia mundonatural.es.
COPE Catalunya y Andorra.
Enguany, l'Agència Tributària de Catalunya t'ajuda a fer la declaració de la renda d'una manera més clara que mai, amb més oficines i més punts d'assistència perquè tinguis tot el suport que necessites. Demana cita prèvia a partir del 29 d'abril si la vols fer per telèfon o a partir del 29 de maig si prefereixes fer-la presencialment. Reserva-la a través del web o l'app de l'Agència Tributària de Catalunya o al telèfon 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Antes de comprar tu coche a ciegas,
ven a Mundiauto y podrás
tocarlo, probarlo, sentirlo, admirarlo y, por supuesto, llevártelo.
En Mundiauto tenemos más de 1000 vehículos de ocasión.
Kilómetro cero con financiación a medida.
Mundiauto,
tu centro comercial del automóvil.
En El Prat de Llobregat.
Mundiauto.com. Mundiauto.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
España tiene un estrellón para el Mundial, ¿eh?
Va a tener seguramente el mejor jugador del mundo en el próximo Mundial.
Yo creo que en el caso de Lamin solo hay que tocar madera con el tema de las lesiones.
Tengo mucha confianza en su cabeza. Fíjate,
evidentemente tiene detalles de estrella, ya le ves.
Y tiene 17 años.
Claro. Me gustó mucho cuando acabó el partido del Español y se fue sin decir nada, ni saludar, ni reírse.
Desde luego.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Uno de cada cuatro niños entre 9 y 11 años dice sentirse solo en casa, aunque esté acompañado. En una semana, ese piso ganaría 1.639 euros.
El fenómeno conocido como gentrificación.
Un breve recorrido por esas joyas de Eurovisión que no ganaron al festival, pero que sin embargo sí triunfaron entre el público.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es. Murprotec.
De l'any passat, el Congrés dels Diputats va fer un pas històric. Va aprovar per unanimitat la coneguda com a Llei L, una victòria en el paper aplaudida des de tots els sectors polítics i celebrada per les associacions de pacients com una fita llargament esperada. No obstant això, des d'aquell dia fins avui, 390 persones han mort a causa de l'esclerosi lateral amiotròfica a Espanya. 3 cada dia. La llei que prometia alleugerar el seu camí segueix sense aplicar-se. El motiu, la falta de finançament bloquejada per l'absència d'uns pressupostos generals de l'Estat que li donin suport. Cada jornada l'estadística repeteix amb una precisió devastadora. 3 noves persones reben el diagnòstic d'EL a Espanya i altres 3 perden la batalla. Les estimacions de la Societat Espanyola de Neurologia situen entorn als 4.000 els pacients que avui enfronten aquesta malaltia degenerativa al nostre país. Una xifra que, més enllà dels números, tanca amb rostres, noms i també famílies senceres. El text aprovat preveu mesures urgents. La més immediata cobria el 50% de les cotitzacions de les persones que abandonin el seu treball per cuidar d'un familiar amb ELA. L'Idelfons és un d'aquests malalts que viu amb desànim i amb ràbia el fet que els ajuts per la seva família no arribin per picar baralles polítiques. Avui ens ho explica la Mar Puerto.
Sí, un pacient a qui no li han arribat encara tampoc les ajudes és l'Ildefons Oliveres, diagnosticat des del juny del 2020. Té 67 anys, li van diagnosticar amb 62, i diu que dia a dia, des del moment que li van diagnosticar, s'ha pogut anar fent una idea del que és i seria la malaltia i la seva progressió.
Cada X temps vas veient que vas perdent coses, que vas perdent mobilitat, però per altra banda... Tens la sort, per dir-ho així, de poder anar acceptant mica a mica els nous escenaris que se'm van presentant. Al començament, doncs jo feia vida normal, fora de que em cansava molt i tenia algun problema de fer força a les mans i tal.
Ara, amb l'evolució, malauradament ha pogut comprovar que el camí ha sigut molt dur i que ho serà molt més. Amb la mirada posada al futur, però, admet que prefereix no pensar-ho massa.
Vas un dia... que ha segut amb una cadira, depenc totalment d'una tercera persona, no puc ni mentirar-me, rentar-me les dents amb molt recolzat sobre la taula, m'han de vestir, m'han de dutxar, com vaig al lavabo, caminar quasi no camino, o sigui que l'evolució, si vas veient arribar aquests 5 anys, dius, mira, mica en mica anant progressant, però si fas la retrospectiva dius, carai, que el canvi ha sigut dur, que ha sigut fort.
I en el seu cas, com no, el paper de la família és fonamental. Ells també ho viuen en primera persona i pateixen igual que ho fa ell. Un pilar fonamental pels qui tenen la sort de comptar amb gent al seu costat, tot i que encara es trobin en la situació en la que estan. La doctora Mònica Povedano, de l'Hospital de Bellvitge, per la seva banda, ha explicat també com és de greu que encara no hagin rebut els pacients aquestes ajudes que tant demanaven.
És greu perquè aquesta llei va aixecar moltes esperances en els pacients, sobretot perquè la llei el que buscava és que aquesta malaltia, que és ràpidament progressiva i que porta unes limitacions del pacient a l'hora de moure's, a l'hora d'empassar, a l'hora de respirar, i que fa que en el domicili doncs s'hagin d'utilitzar moltes eines, no?, per mantenir el suport vital del pacient, doncs la llei pretenia donar cuidadors als familiars, perquè ara el que que estem fent és convertir en professionals sanitaris a la parella, al fill o a l'acompanyant, no?, que viu a casa, no?
A tot això també ha explicat en quin moment estem en quant avenços, tenint en compte aquest nou fàrmac que podria servir com a tractament per la malaltia.
Estem en un bon moment. Jo fa més de 20 anys que em dedico a la malaltia i realment en els últims anys són uns anys de canvi. Són uns anys en què coneixem més els mecanismes implicats, coneixem d'alteracions genètiques que et posen en risc a desenvolupar malaltia, i aquestes alteracions genètiques s'han convertit en dianes terapèutiques i tenim, no, fàrmacs capaços d'actuar sobre aquests gens i modular la seva resposta i frenar o enlentir el procés neurodegeneratiu.
Per tant, estem en un bon moment, segons ella, segons el que diu la doctora, i en breu sembla ser que hauríem de trobar un canvi. Esperem que així sigui, una nova esperança, un nou alè d'esperança per tots aquests pacients malalts de la Montse.
Abraham Lincoln dijo: "Se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo". Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, Parroquia de San Fernando.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
Al caer la tarde, Expósito.
En los últimos años, muchos sanitarios han sufrido agresiones. Se ha pasado de aplaudirles a las 8 de la tarde a pegarles. Nos olvidamos demasiado pronto que ellos fueron quienes nos salvaron en una de las épocas más complicadas que hayamos vivido en España.
Mientras me estaba pegando, lo que estaba yo pensando, digo, como en un golpe de esto pierda la conciencia, estoy muerto.
¿Por qué? Cualquier... ¿Cuáles son los motivos que hay tras esto? Hoy
hablamos... De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
Tú piensas que la luna estará llena para siempre. Yo busco tu mirada entre los ojos de la gente. Tú guardas en el alma bajo llave lo que sientes. Yo rompo con palabras que te agarran como dientes. Tú sufres porque no sabes cómo.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha dictat la suspensió temporal de l'enderrocament del Club de Mar de Sitges. D'aquesta manera, l'històric conjunt esportiu esquiva la seva demolició prevista per el dilluns 2 de juny a les mans de la Direcció de Costes de Catalunya, mentre no es resolgui el fons de l'assumpte. Per tant, ara la notícia és, recordem, que els clubs nàutics catalans reben des de fa anys els advertiments de tancament del Ministeri de Transició Ecològica que encapçala Sara Agesen per l'incompliment de la Llei de Costes vigent des de l'any 1988 i modificada l'any 2014, que obliga les instal·lacions costaneres a no superar els 300 metres quadrats en domini públic amb una llicència. De fet, dos clubs van fer fora l'àncora fa 3 anys per superar aquest límit, el CN de Cabrera de Mar i també el Club Nàutic de Pineda de Mar. Sergi Tor, bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Montse.
A Herrera Cope Catalunya i Andorra, l'alcaldessa de Sitges, l'Aurora Carbonell, celebra la decisió judicial de suspendre l'enderrocament del Club de Mar.
Sí, ho celebre per diversos motius. Ella considera que fer obres al mes de juny a Sitges no té sentit de cara al turisme i, a més, considera que falta un projecte alternatiu davant d'un edifici que és d'interès de patrimoni local, però que pot arribar a col·lusionar respecte a qui té l'última paraula amb la Llei de Costes que tu acabes de fer esment. L'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, no entén, això sí, la postura de la demarcació de costes que volia l'enderrocament d'una manera immediata.
No ens podem fer això ara en plena temporada turística, és que no és el... Ara no podem tirar a terra i després volem un projecte executiu, un projecte seriós, diguem, que expliqui exactament com funcionarà, com es recuperarà la sorra, quines garanties tenim que d'aquí uns anys això no torni a passar.
Clar.
És a dir, estan donant diverses explicacions.
La secció tercera de la Sala de Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha dictat la suspensió cautelaríssima de la execució de les mesures previstes perquè l'enderroc, segons l'auto, seria un fet consumat, amb conseqüències gravoses i irreversibles pel Club de Mar, amb nules possibilitats de restitució o reposició una vegada consumat. L'auto judicial, a més, fa una crítica a la demarcació de costes de Catalunya, que depèn, recordem, del Ministeri del Govern Central. El considera que hi ha una passivitat administrativa i afirma que la decisió d'aquesta suspensió cautelar de l'enderroc no hi ha, en aquest cas, cap mena de perjudici pel govern, com si hi hauria, en cas de facilitar l'enderroc pel Club de Mar una vegada que no hagi acabat encara el procés judicial. D'aquesta manera, doncs, justifica aquesta suspensió cautelar, que al cap i a la fi, doncs, estaríem parlant del fet consumat i les gravoses conseqüències que això podria tenir. Davant d'aquesta nova situació, l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, demana obrir un temps de diàleg per pactar entre tots el futur del Club de Mar.
Ara estem intentant aturar això perquè la meva idea és dir, escolta'm, aturem-ho ara, passem l'estiu i mentrestant dialoguem, parlem entre tots, com ho podem fer, com podem continuar, què és el que per nosaltres és absolutament que s'ha de mantenir, que és, no, crec jo que falta això, no, ara.
Al Club de Mar de Sitges treballen 35 persones al llarg de l'any i acudeixen un total de 550 socis.
I en Gonzalo Fuster, que és el vicepresident d'aquest Club de Mar, com veu el futur de l'edifici, Sergi?
Exacte, Gonzalo Fuster també ha celebrat aquesta última decisió judicial que salvi, en aquest cas, cautelarment, això sí, l'enderroc de l'edifici en qüestió per superar els 300 metres quadrats que marca la llei de costes, i el considera que hores d'ara la discussió de cara al futur, una vegada aquest estiu s'ha evitat l'enderroc, és si aquest edifici ha d'estar o no subjecte a la llei de costes.
Perquè el primer que hem de discutir és veure si realment, o sigui, ens correspon a nosaltres estar dins del que és la jurisdicció de la demarcació de costes, que això és una de les coses que sempre hem discutit, perquè en principi pensem que estem fora, però bueno, estem una mica més tranquils perquè no veiem aquesta immediatesa que, sincerament, després de tants anys d'anar parlant amb les diferents administracions, doncs no entenem aquesta voracitat ara per prendre una mesura que, a més, és irreversible i que el dany pot ser irreparable, no?
Però Gonzalo Fuster també ha fet esment de que aquestes mesures de la llei de costes pot afectar fins a 15 clubs de Catalunya. Dos ja han tingut que retirar, en aquest cas, l'àncora per a superar els 300 metres permesos. Però en aquesta casa afirma de que s'ha de fer un treball col·lectiu amb tots els clubs de mar, i també ha parlat específicament entre el Club de Mar Sitges i el seu futur.
No és només el Club de Mar, sinó que hi ha 15 clubs més que estan en una situació similar. Si és veritat que no estan tan a la UCI, no estan tan greus, però sí que podrien córrer el mateix destí. Som un club del poble per al poble, que desenvolupem una activitat, que és veritat que el que ens agrada són els esports de vela, que lògicament com a esports de vela el que volem és continuar a la nostra ubicació, i que creiem que som una bona aposta per als Sitges del 2030. Pensem que Sitges està rebent 5.000 persones més i que necessita alternatives i que ha de començar a pensar què vol ser quan sigui gran.
Un esport, la vela, Montse, que és també una activitat a l'alça, però que xoca també amb aquesta llei de costes i les edificacions que la gran majoria es van fer a la dècada dels 50, quan no hi havia cap mena de llei per edificar al costat del mar.
Avui a la linterna de COPE Catalunya i Andorra és un plaer parlar amb en Josep Maria Isern, que és el president de la Federació Catalana de Vela. Bona tarda, senyor Isern.
Bona tarda, moltes gràcies.
Avui estem parlant de la llei de costes. Podríem dir que és com una espasa de Damocles, no?, sobre els clubs nàutics. Quin futur contempla després de veure les amenaces que planen sobre el Club de Mar de Sitges, per exemple?
Bé, des de fa un temps tots els esports nàutics tenim un problema greu amb la llei de costes, que no està pensada per la realitat dels clubs nàutics i dels esports nàutics catalans, que tenim molts de clubs de platja. La llei de costes establia unes limitacions d'espai, de tamany, i totes les renovacions o totes les renovacions o concessions vençudes eren molt dificultoses i en alguns casos ja vam haver de tancar. Per tant, el futur per als esports de mar és negre. Si no fas res i deixes que et vagin tancant els clubs que són els que fan possible els esports de mar, els esports nàutics, doncs al cap d'uns anys veurem com el canvi climàtic, veurem que els esports nàutics han anat siguent més minsos, més petits, i l'explicació l'haurem de trobar amb que s'han tancat els clubs, que és el que fa possible o fa fàcil fer els esports de mar.
Quan s'han tancat amb aquesta llei de costes? Alguns amenaçats i d'altres ja han tancat completament, no? Quan hi ha un número concret?
Mira, han tancat dos clubs. Aquest tercer, el Club de Mar de Sitges, és el més amenaçat de forma molt vehement i molt brusca, però han tancat dos clubs i n'hi ha entre 6 i 7 més amenaçats. Llavors, les amenaces a vegades són tancaments imminents, cartes que reben el president dient entregui vostè les claus abans de 15 dies o tindrà una sanció de 60.000 euros. I clar, el pobre president d'un club que fa aquesta activitat i ho fa per amor a l'esport, doncs corre a entregar les claus on sigui. Llavors no tenim massa cobertura amb això. Uh-huh. I els següents seguiran tancant o... En el millor dels casos es pot anar negociant durant anys i anys una renovació d'una nova concessió, però les condicions acaben sent tan dures que tampoc un club normal de platja no pot afrontar-les amb tranquil·litat. Quan et diuen, escolta, si vols renovar, doncs el que t'estem requerint que facis el teu edifici puja 1 milió d'euros, 2 milions d'euros... Això aboca la desaparició. Uh-huh. Per tant, si desapareixen els clubs de platja, desapareixen coses tan nostres com el Petit Català.
Efectivament.
Que és el que explica que tinguem clubs de platja.
Efectivament.
En bona mesura.
Avui escoltàvem a la vicepresidenta Sara Hessen, que ha comentat avui al Congrés que, parlant del tema de l'enderroc de Sitges, no serà imminent i que les activitats en aquest estiu estan garantides. Però, clar, després, què passarà? Perquè, a més, estem parlant d'un lloc que és història, en aquest cas de Sitges, i per la seva arquitectura és una icona per municipis com Sitges, no?
Sí, l'edifici, el club fa bé i reivindica que l'edifici és un edifici històric i és un club emblemàtic amb molta història. Nosaltres des de la federació, nosaltres ens hem agrupat 17 federacions d'esports nàutics, mm-hmm. que al voltant de l'OFEC, de l'Unió de Federacions, hem fet una taula de treball per defensar els esports nàutics. Llavors, nosaltres el que defensem són els esports nàutics, no tant la vessant de la història de l'edifici, que també que és molt respectable, eh? Però nosaltres la reflexió que fem és, escolteu, els esports nàutics tenim el mateix dret que qualsevol esport de terra, que bàsquet, que hockey, que qualsevol altre, de tenir unes instal·lacions dignes. Els esports de mar no som aquells que ens hem de canviar a peu dret sobre una tovallola a la platja i despullar-nos i canviar-nos el neoprene. Ah. I quan en el temps modern ja hem començat a treballar amb grups escolars, amb temes com l'Esport Blau, que portem grups escolars a tot Catalunya a fer esports de mar, o amb col·lectius amb requeriments especials, escolteu, necessitem instal·lacions adaptades, instal·lacions adequades per fer esports de mar. I això és la primera preocupació. Si ens tanquen els clubs, deixem de tenir aquestes instal·lacions que ens permeten fer els esports de mar ni en privilegi ni en condicions de normalitat, el que tothom entén per una instal·lació esportiva normal avui en dia al segle XXI.
No, perquè, Josep Maria, estem parlant, clar, que el problema rau en que aquest reglament estableix que les instal·lacions costaneres dedicades a activitats esportives de caràcter nàutic federat no poden superar els 300 metres quadrats. Clar, què fem amb 300 metres quadrats?
Res. Són 300 metres quadrats entre varada d'embarcacions, vestidors, oficines... Sí, és senzill. Si jo en un club hi poso o necessito aules per ensenyar vela, necessito vestidors masculins, femenins, necessito vestidors adaptats. Si treballo en grups escolars, no puc posar en un mateix vestidor els socis adults amb un grup d'escolars que ens venen a visitar. Llavors, necessito despatxos, evidentment. Per tant, necessito un magatzem. Els 300 metres queden ridículs,
sí, sí.
I és una quantitat de metres que es va posar a la llei de costes sense tenir en compte la realitat catalana. I jo reivindico el següent, escolteu, un pavelló poliesportiu té que tenir el tamany de la població o del mercat que ha d'atendre. No pots fer un pavelló poliesportiu de 8.000 metres quadrats amb una població de 3.000 habitants, ni pots fer un pavelló poliesportiu en una ciutat gran que sigui insuficient. Hem de fer instal·lacions esportives de mar adequades a la gent que han d'atendre. En aquest sentit, per exemple, a Sitges, l'alternativa que tenim per accedir al mar és el Club Nàutic Sitges, que està a pocs metres, però és que si ara volem portar embarcacions patins catalans, és una embarcació que és un esport federat, però un esport històric de Catalunya i de gent que estima el mar i estima l'esport. Gent molt senzilla, gent
i no
normal.
Contaminant, molt important.
No contaminant. Però vull remarcar que és gent molt normal. És un patí català el pots comprar a partir del que costa una bicicleta de muntanya.
Sí,
per tant,
sí.
I si ara aficionats volen anar a Sitges a portar el patí català, el Club Nàutic Sitges no els hi pot donar cabuda.
Sí, està claríssim.
El Club Nàutic Sitges no pot donar cabuda a cap dels altres meus companys de federacions com els de surf, com els altres federacions que voldrien tenir aquestes instal·lacions per fer augmentar el seu esport. I és que fer la pràctica d'esports de mar és la manera més senzilla, fàcil i segura de fer que la població conegui el mar, conegui l'entorn natural i sàpiga disfrutar i gaudir del mar amb respecte.
Si es posés la mateixa...
Fan...
Sí, no, li anava a dir que si poséssim les mateixes mesures per d'altres edificis que també estan dins del mar, podem dir, no? Una construcció feta quasi bé dins del mar, otro gallo cantaria,
Sí, a vegades em dona la sensació que és més senzill fer beach club que clubs esportius.
Efectivament.
Em dona aquesta sensació.
Efectivament.
Llavors, hem de tenir una mica de sensibilitat. Nosaltres no. I l'altra cosa important és que a vegades també dona la sensació que és més senzill tenir una guingueta de lloguer de material nàutic o de material de windsurf o de paddle surf per turistes que no pas un club arrelat de gent d'aquí que practica l'esport. I és molt diferent a llogar un pàdel que fer competició i esport de pàdel. Els clubs el que fan és, en les quotes de tots els socis, ajudar que els més menuts puguin anar a competicions
i
ho puguin fer, ajudar a l'esport, l'esport infantil, a l'esport juvenil. I tot això, els lloguers de material a primera línia de mar no ho fan. Són negocis molt respectables, però estan primerament dedicats al turisme. I el contrasentit és aquest, i a vegades és més senzill posar-hi negocis dedicats al turisme que no pas fer que la gent d'aquí, de la casa, la gent, que els habitants de les poblacions costaneres gaudeixin del mar. És que és una mica estrany.
Sí, conec el tema. Jo visc a Castelldefels, i assidu al Club Nàutic de Castelldefels, i la veritat és que això està en boca de tothom, no? El fet de que passarà, que no passarà, que deixarà de passar. Doncs agraeixo moltíssim... Digue'm.
Escolta, el Club Nàutic Castelldefels és un dels clubs nàutics. No? O sigui, en tenim uns quants amenaçats. Tots els clubs de platja estan
amenaçats. Sí, ho sé. Ho sé. Sí. Però dic que conec tota la problemàtica, perquè es comenta i molt, i conec molta gent que porta els nens al Club Nàutic allà a fer, per exemple, doncs això, activitats per nens a l'estiu, durant l'any. És una autèntica llàstima. Bueno, estarem al cas de tot el que passi. Li agraeixo moltíssim que hagi estat avui amb nosaltres a la linterna de la cadena COPE. Josep Maria Isern, ha estat un plaer parlar amb vostè. Molt amable, president de la Federació Catalana de Vela. Una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos cobertura i ressò, perquè el necessitem. Estem molt amenaçats.
Per això estem. Gràcies, bona tarda.
Tirit, tirit, tirit.
Bueno, son las 7 de la tarde, 27 minutos. Estás escuchando la linterna COPE Cataluña y Andorra, pero solo te voy a pedir un momentito que prestes atención, porque esto seguro que te va a interesar. El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens. Y si te cambias, pues te mejorarán el precio directamente. Llama al 917-700-700, 917-700-700, o entra en lineadirecta.com. Ahora sí, ahora ya podemos continuar.
¿Qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en X @expósitocope y @linternacope o en nuestro Facebook La Linterna.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Sabeu que amb l'arribada de l'estiu, milions de catalans i no catalans comencen a planificar les seves vacances. És un moment esperat, un parèntesi necessari després de mesos de feina, però també pot convertir-se en una trampa financera si no es fa amb seny. La inflació creix, l'encariment del transport, l'hostaleria i la pressió social per tenir unes vacances perfectes estan empenyent a moltes famílies a finançar les seves escapades amb targetes de crèdit o microcrèdits. Aquesta solució ràpida, però, pot acabar costant molt més del previst. I atenció, perquè segons dades de la OCU, prop del 30% dels espanyols ha finançat alguna vegada les seves vacances. I en alguns casos ho ha fet amb productes financers que superen el 3% del TAE, com els crèdits en línia. Avui en parlem de tot plegat amb el Jordi Martínez, que és el director d'Educació Financera de l'Institut d'Estudis Financers. Jordi, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, gràcies per convidar-me.
Gràcies a tu, com sempre, per atendre la nostra trucada. És veritat que quan arriba l'estiu tenim ganes de vacances i a vegades diem, mira, ho pago de qualsevol manera perquè jo el que vull és marxar, no? I a vegades fer-ho així ens comporta després mals de cap, eh?
Sens dubte. De fet, finançar l'oci entre ells les vacances no acostuma a ser bona idea. Primer perquè ens acaba sortint molt més car, perquè vam pagar interessos, com bé deies, a vegades molt elevats. I després també perquè, si ho fem a terminis, acabem pagant unes quotes que ens afecten el nostre pressupost mensual i ens acaben afectant ja no només els primers mesos, sinó si ho fem al llarg del temps, doncs durant tot l'any.
Quins són els perfils més vulnerables a endeutar-se per l'oci estacional?
Clar, aquí tenim una miqueta de tot, no? Tenim des de les persones amb salaris més baixos o que viuen a ciutats amb els lloguers molt cars. Aquí podríem tenir els joves, no? Per exemple, que tenen de destinar a l'habitatge doncs una part molt important del seu salari, doncs quan han de vacances doncs els és més difícil tenir diners. Després hi ha les famílies, no? Més vulnerables, que també els hi passa, no? Que tenint els ingressos més baixos doncs els és més complicat doncs poder accedir a les vacances sense finançar-les.
Uh-huh. I com pot afectar una mala planificació financera a l'estiu el pressupost familiar de la resta de l'any? Perquè, clar, vacances potser fem una setmana fora, però la resta de l'any continuem pagant rebuts, menjar, escoles, etc.
Clar, això és el que deia al començament, que al final, si nosaltres ens acostumem a finançar partides com les vacances, doncs ens trobarem que estarem al mes de febrer amb la confecció posada i pagant doncs una setmana que vam passar a la platja, no? I això té el seu perill, perquè es pot anar encadenant, no? Dic, ostres, ara això faig això per les vacances, ara ho faig com sentíem fa uns dies per anar a un concert, no?
Sí.
També molta gent s'endeutava, doncs, i al final tot això són petites quotes que et destrossen el pressupost i que et fan anar malament tot durant tot l'any i generen estrès financer, i l'estrès financer té moltes conseqüències a la nostra salut, tant física com emocional.
Quin és el paper que juga la pressió social, les xarxes, l'augment de la despesa vacacional? L'influeix o no, això?
Jo crec que sí. Jo crec que una de les coses que s'observen els últims anys és que al final doncs, no només anem de vacances, sinó que ensenyem les nostres vacances a la xarxa, no? I això provoca doncs, aquest famós FOMO, no? No m'ho vull perdre, ja siguin les vacances, ja sigui un concert, però ja sigui aquell festival de música que tothom hi està anant, jo també hi vull anar, no tinc els diners, doncs no passa res, demano un crèdit o pago una targeta. Jo crec que això sí que afecta molt.
Clar, perquè si no, per exemple, sé que si no vas de vacances a un lloc idíl·lic ets un loser, no?
Clar, doncs si ens comparem amb els altres sempre i a les xarxes, de fet, a més que a les xarxes només posem molt positiu, no? Vull dir que al final tu mires les xarxes de qualsevol i sembla que tinguin vides idíl·liques, no? I això generalment ens provoca doncs, frustració, i sobretot entre els més joves, no? Doncs als adolescents, no? Per això també hi ha tot aquest debat ara sobre els mòbils dels adolescents, perquè al final doncs, ensenyem una vida que no és la real.
Clar, hauríem de comunicar, començant pels mitjans de comunicació, i dir que unes vacances modestes no impliquen gaudir menys. Hi ha gent que va a lo millor a un càmping que tenen a 30 quilòmetres de casa o a 50 i s'ho passen d'allò més bé, eh?
Exacte, com s'ha fet tota la vida, no?, una miqueta. O vaig al poble i gaudeixo, descanso, i al final, doncs, sobretot, doncs, tinc tranquil·litat, no? Perquè si al final doncs, faig el gran viatge, que no me'l puc permetre, però el finanço, doncs el gaudiré, però després estaré pagant durant tot l'any doncs, a través d'aquest patiment de si no arribo a final de mes o si sí arribo.
Doncs, escolta, m'hem pres molt bona nota i sobretot a la gent que miri el que costa finançar-ho, mirar això del TAE, T-A-E, i si tens dubtes, escolta'm, sempre pots parlar amb gent com nosaltres, que tenim el plaer de tenir en Jordi Martínez, que és el director d'Educació Financera de l'Institut d'Estudis Financers. Jordi, anirem parlant, i sort que nosaltres som de l'època de que teníem un poble.
Teníem el poble, això.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Una abraçada. Adéu-siau, bona tarda.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Lo de Lamine Yamal, a mí me parece que es la noticia que quieren escuchar todos los seguidores del Barça, que no es que tuvieran miedo, pero mira, mejor atado. Elena Condis.
Y se va a confirmar porque Lamine Yamal va a renovar hasta 2031. El acuerdo se está cerrando esta misma noche en Barcelona.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Gazpacho y salmorejo La Huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de La Huerta a tu mesa. La gran diferencia.
Papá, quiero ir al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, y así aprendo la última tecnología. Y es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! ¡Se acaban las plazas! ¡Es gratis! Con apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia, financiado por la Unión Europea Next Generation.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, ¿cada vez nos subes más el precio del seguro?
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Ocasión Plus.
Agarras este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Iberdrola me mima con mi Iberdrola. Y por eso ahorro en mi factura.
¿En tu factura?
Sí, en mi factura.
¡Buah! ¡Mi tiquísimo!
Solo con el programa Mi Iberdrola. Ahorro en mi factura, experiencias míticas y miles de sorteos. Pásate a Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¡Me enamoré del flamenco!
Paz.
despacito y al compás.
¡Ole! Bueno, la verdad es que es un placer escuchar a gente con tanto talento. Y un grupo hecho por mujeres. Son cuatro y han logrado conquistar al público de más de 50 países. Además, han sumado importantes colaboraciones con artistas de la talla de Estrella Morente, de Rosalén, de Tomatito, de Miguel Poveda. La banda cuenta con más de 800.000 seguidores en redes sociales, lo que demuestra ese impacto global que tienen en el mundo de la música. Y está ya a puntito de salir el nuevo trabajo discográfico de ellas. Se llama Las Migas y su nuevo trabajo... Flamencas. Hoy es un placer saludar a Alicia Grillo, miembro componente de estas migas y guitarrista del grupo. Alicia, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Oye, enhorabuena, qué bien suena.
Muchísimas gracias.
Alguno de los temas de este nuevo trabajo. Estamos escuchando Agua, ¿no?
Estamos escuchando Agua, sí, que son unas bulerías que fueron uno de los primeros adelantos. Después también teníamos Celos, que eran unos tangos, y ya este viernes 30 ya tenemos el disco Flamencas completo.
Ahora en todo un momentito escucharemos esos Celos, pero oye, ¿hay nervios? Porque vosotras lleváis muchísimos años en el mundo de la música.
Ay, pues mira, sí hay nervios, siempre hay nervios, porque haces un trabajo tan grande en cada disco, en cada presentación, en cada tema, que al final sí que es un poco de nervios ver cómo se recibe, cuáles son las primeras impresiones, claro. Son muchos nervios.
Hombre, me imagino. Sí. Oye, volvéis un poco al origen con este Flamencas y luego te pregunto, ¿también buscáis reivindicar el género y la figura de la mujer dentro de él, no?
Sí, exacto. Flamencas es eso, es una revisión del flamenco a día de hoy visto por las migas, cómo sonaría un disco de flamenco en nosotras. Esa es nuestra propuesta de flamenco, que es un poco, sí, volver a los orígenes, porque las migas siempre hemos nacido de ese flamenco, pero bueno, queríamos darle una vuelta después de tantos discos, de tantas cosas, de tanta música que nos han pasado. Y por supuesto siempre reivindicamos que la mujer tiene que tener más lugar en no solo en la música y en el flamenco, sino en el arte, es que es muy complicado todavía.
Oye, desde...
Pero bueno, ahí estáis.
Oye, desde los inicios, ¿cómo han cambiado las migas? Ahora ya son migas ya maduras, ¿no?
Son migas reserva ya.
Ahí va.
Pero sí. Hemos ido cambiando, hemos ido evolucionando con diferentes componentes, con diferentes discos. Pero yo creo que las migas, lo que hemos conseguido a través de los años es un sello muy claro. O sea, suena amiga, suena a nosotras, hagamos lo que hagamos, hagamos libre, hagamos rumbera, hagamos flamenca. Uh-huh. Al final es una propuesta muy personal la que tenemos nosotras.
Oye, siempre decís que tanto la gente en España como la de fuera captan el flamenco, ¿no? Todos son muy buenos oyentes. ¿Qué tiene el flamenco que te atrapa, aunque no sea seguidor de este palo, ¿no? Pero dices, ¿por qué atrapa? ¿Por qué pone piel de gallina?
Además que es que la palabra es atrapar, yo creo. El flamenco atrapa y yo creo que tiene la fuerza esa tan grande, esa verdad tan grande que tiene la música de raíz. Y eso es lo que lo hace tan internacional y tan exportable a todos los lugares del mundo.
Claro, porque cualquier persona que os escucha debe sentir algo, ¿no? O sea, los japoneses, por ejemplo, están encantados con los flamencos,
claro,
lo relacionado con
el
flamenco, ¿no?
Totalmente. A la vista está todas las personas que se dedican a estudiar flamenco en las diferentes partes del mundo, tan dispares como tú dices que en flamenco o en China, que están locos con esta música, sí.
Así es. Oye, habéis viajado por muchos países, tenéis muchos premios. Imagino que el mejor premio es el del público, el
eso
feedback,
siempre,
¿no? Cuando estáis encima del escenario, ¿no?
Sí.
¿Cómo vais a vivir esta presentación de este trabajo que ya está, 30 de mayo, está allí a la vuelta de la esquina, como nada, pasó mañana?
Pues mira, esta presentación la vamos a vivir entre la presentación que tenemos en Donosti y entre el Festival Flamenco de Londres. Nos pilla justamente el día de en medio viajando, así que ya presentando este disco muy felices, viajando, que es lo que nos gusta hacer a nosotras, llevando nuestra música a todos los lugares que podamos.
¿Cómo es ese escenario? ¿Qué es lo que vamos a ver encima del escenario con las migas en este nuevo trabajo?
Mira, es un disco, yo creo que es un poco más calmado, porque claro, rumbera, nuestra pretensión era poner a todo el mundo a bailar.
Sí.
Entonces este flamenca yo creo que es un poco más de sentarse a escuchar. Lo que pasa que claro, como son tantos años y tantos temas míticos que nos acompañan, ahí no podemos evitar que haya también un pequeño momento de ponerse a bailar. Tenemos siempre pequeños momentos instrumentales que ahí es donde más reivindicamos el papel de la mujer, quizá, porque claro, hay muchas cantantes, muchas bailadoras, pero quizá hay menos instrumentistas. Entonces eso tiene que pasar en nuestros conciertos siempre, tiene que verse en las guitarras, tiene que verse el violín, tiene que verse la propuesta instrumental que hay detrás de toda la banda esta de flamenca.
La verdad es que suena, que es una auténtica pasada, he tenido ocasión. Muchísimas y a mí me gracias. Gusta escucharlo siempre, Alicia, con auriculares, ¿sabes? Para aislarme un poco del resto, ¿no? Para decir, a ver qué sensación me crea, ¿no? Y me entra como ese calambrito que te entra, ¿no? Cuando escuchas ese flamenco, ¿no?
Sí, además como está todo en estéreo, como que parece que puedes escuchar cada una donde está, cada guitarra está en un sitio, el violín, cada cosa suena en su lugar. La verdad es que sí.
¿Cuándo tenéis previsto estar en concierto en Barcelona o en Cataluña?
Mira, en Barcelona presentamos en el Palau de la Música el 20 de noviembre.
Ajá.
Que es una apuesta de largo de flamencas.
Uh-huh. O sea que hay tiempo para que la gente nos diga, no, es que me he enterado.
Hay tiempo, pero después se acaban agotando las entradas, así que por favor.
Esa es la verdad. Oye, es la verdad. ¿Qué os dicen en casa?
Ay, en casa, están muy felices. Nuestros padres son nuestros mayores fans, como te puedes imaginar, y fardan mucho de nosotras por ahí.
Son como...
nos van haciendo club de fan allá por donde vivimos, porque claro, eso es muy fuerte para ellos. Claro.
Oye, vivir de la música es duro, ¿no?
Es muy duro, hay que trabajar muchísimo, muchísimo, muchísimo. No es fácil, pero bueno. Eso es otro de los ejemplos que podríamos ser nosotras, las migas, una banda que de una música que no acaba de ser mainstream, un poco alternativa, pero que hace muchísimos años que vivimos de la música y pretendemos seguir haciéndolo.
Utilizar el nombre, ¿sois la resistencia?
Somos la resistencia, seremos la resistencia.
Las migas de reserva, denominación origen, y además reserva. Viva las migas, te agradezco mucho, Alicia Grillo, que hayas estado con nosotros, guitarrista.
Muchas gracias.
Y qué ganas de veros en directo y escuchar.
Por favor.
Y nos vamos a quedar con ese, hemos escuchado de fondo Agua, escuchábamos también Celos, nos vamos a quedar con Celos, porque Celos, no quiero tener celos, yo
no
a ti
quiero
te quiero libre,
celos.
Gitana, y que no vuelvas con el viento, que no. No te amarro conmigo, no podría ser, no podría ser, no podría ser feliz, solo quiero... que te quedes. Alicia, un beso. Vale.
Muchas gracias, un besito.
Viva el arte, viva las migas.
Yo ya sé que tú me amas. Que se remueva tu cuerpo. Que se te remueva el alma.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
En Lugo, un joven le ha pedido matrimonio a su novia en un concurso ganadero con su vaca ganadora, con su caravana convertida en un salón de belleza de Hair Track. Ruth recorre 11 pueblos entre Teruel y Zaragoza. Si ahora mismo estás delante del ordenador, ojo con todas esas pestañas abiertas, porque a través de ellas llega el Tapnavin, la última estafa de la que ya alerta la Policía Nacional.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
COPE Cataluña y Andorra.
¿Y este sofá cama? Sí, ya tenemos uno.
Es para tu madre.
¿Cómo?
Sí, porque como dice que es tan cómodo y siempre la tenemos en casa, he pensado que le podríamos regalar uno y...
¡Luis!
Relajémonos más. En Galerías del Tresillo son los días sofá cama. Y esto significa que tienes hasta un 30% de descuento en todos los sofás camas de la tienda y de la página web. Galerías del Tresillo.
Para una piel hidratada y con elasticidad, toma colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Tu piel merece lo mejor. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorios Insa Dia.
Complementa tu vida, Naturtierra. 12 de maig al 28 de juny, Barcelona s'omple d'activitats per viure i celebrar l'arquitectura. Exposicions, rutes guiades, xerrades i molt més. Més de 200 propostes repartides pels 10 districtes de la ciutat. Consulten el programa a barcelona.cat/setmanesarquitectura. Ajuntament de Barcelona.
Por la noche en la radio.
El partido ha sido un escándalo de récords en cuanto a guarismos dentro del propio partido. Son datos de cadetes, de juveniles. 26 corners en primera división. Es alucinante.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
¿Qué es una red flag? Pues algo por lo que usted no pasaría a la hora de conocer a alguien, por ejemplo. Vamos a hablar de green flags, es decir, pongo ejemplo. Que cocine bien.
A mí me mandan hoy por el WhatsApp, tema del día, green flag. Pongo en el ordenador green flags y ahora me sale modelo de tinte de uña. Y digo, ¿qué es con green
flag? De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana.
COPE Catalunya i Andorra. Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
Aquí tens a l'Álvaro Tejero a la sintonia d'Esports COPE. Joan.
Nuestro objetivo es la permanencia y si puede ser lo antes posible y con el menos sufrimiento posible, pues mucho mejor.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les 7 de la tarda, 50 minuts, estàs escoltant la linterna COPE Catalunya i Andorra. Arriba el moment de l'actualitat. I atenció perquè hi ha nou capítol i sembla que ja definitiu en el litigi per les obres de Sixena entre la Generalitat i el govern de l'Aragó. El MNAC, el Museu Nacional d'Art de Catalunya, haurà de retornar al monestir de Sixena les pintures murals medievals que ara mateix té exposades. Una sentència del Tribunal Suprem confirma, com defensava el govern aragonès, que el MNAC mai no ha estat propietari de les obres, sinó només dipositari. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, després de molts anys de batalles judicials i diverses sentències favorables a l'Aragó, aquesta resolució del Suprem ja no es pot recórrer i hauria de posar, doncs, el punt final a aquest litigi. El govern català demana prudència. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, apel·la als informes que asseguren que un trasllat de les obres provocaria un dany irreparable.
Analitzant aquesta sentència, els serveis jurídics estan llegint-la, analitzant-la, valorant-la amb tot deteniment i amb tota profunditat. Dir-vos que, per suposat, la prioritat del govern i la del MNAC, evidentment també, és la preservació del patrimoni.
La decisió final, en qualsevol cas, la prendrà el patronat del MNAC, on hi estan representades totes les administracions. I, mentrestant, el president de l'Aragó, Jorge Azcón, celebra aquesta sentència perquè s'ha fet justícia, diu, amb el patrimoni cultural d'aquesta comunitat.
I 5 alts càrrecs de la fins ara DGAIA llencen pilotes fora i reparteixen culpes de la mala gestió que s'ha fet en els darrers anys per la Comissió de Drets Socials del Parlament i han passat avui responsables i consellers dels governs de Carles Puigdemont, Quim Torra i Pere Aragonès.
I no hi ha hagut autocrítica i s'han limitat a justificar la seva gestió, entre d'altres coses, per l'arribada massiva i inesperada de menors no tutelats que ha tensionat el sistema i que s'ha trobat sense recursos degut a les pròrrogues pressupostàries. I encara un altre argument, un mantra que feia temps que no sentíem, i que és el 155. Shakir El Homrani va ser conseller d'Esquerra amb Quim Torra.
A l'afectació de l'aplicació del 155 en els processos de contractació li hem de sumar l'increment de l'arribada d'infants i joves migrats sols. Això va suposar una feina titànica per la que no estava preparat ningú del sistema de protecció. Ni l'administració, ja tensionada per l'increment d'arribades del 2016 i 2017 i 7 mesos de paràlisis administratives, ni el sistema residencial, ni les entitats, ningú.
També qui va ser director general de la DGAIA, Ricard Calvo, apela a l'aplicació d'aquest 155 per justificar la seva gestió. Li contesta Montse Berenguer, diputada del Partit Popular. Diu que cadascú ha d'assumir les seves responsabilitats.
Ha parlat de l'article 155 com una argumentació de quelcom. Vostè em sabria dir, senyor Calvo, quan va durar l'aplicació de l'article 155? Li recordo. Del 27 d'octubre del 2017 al 2 de juny de 2018. Sap quant temps va vostè estar al càrrec de director general? 18 mesos. Per tant, menys de 8 mesos de l'article 155, 18 mesos del seu article.
També la CUP ha estat molt crítica amb l'actitud dels compareixents, que no han respost a totes les preguntes que se'ls han fet. Qüestionen des de la CUP la utilitat d'una comissió d'investigació i diuen que és impossible refundar la DGAIA si abans no es fa net.
I tenim una bona notícia, sobretot pels veïns de Sant Adrià del Besòs. Després de 4 anys tancada per treballs de descontaminació, reobre la platja litoral d'aquesta població.
Sí, una reobertura que coincideix amb el tret de sortida de la temporada de bany a les platges metropolitanes. Les dues platges de Sant Adrià estaran 100% operatives aquest estiu i la seva alcaldessa, Filó Cañete, celebra que tota la ciutadania en pugui gaudir.
Ha d'anar també de la mà doncs, del que serà la recuperació precisament d'aquest tram que quedaria per recuperar. Precisament des d'aquest punt, des d'aquesta platja, fins passat Badalona i també, per què no, s'ha de fer també doncs, el que seria la recuperació i de descontaminació de tot el que pateix la nostra ciutat veïna i amiga com és la ciutat de Montgat.
Amb la reobertura de la platja de Sant Adrià del Besòs seran més de 30 els quilòmetres de platges que hi haurà disponibles al litoral metropolità. Enguany s'han incorporat 14 noves instal·lacions esportives i s'han introduït millores en els accessos.
I atenció, Barcelona estudia prendre mesures després de que Airbnb no hagi despenjat 800 anuncis de pisos turístics il·legals durant el primer trimestre d'aquest any.
Sí, Laia Bonet, tinenta d'alcaldia, denuncia un canvi d'estratègia per part de la plataforma. Des del 2018 col·laborava amb el consistori en la retirada d'aquests anuncis, però ara és còmplice d'una activitat il·legal. Bonet adverteix que darrere d'aquests pisos hi poden haver organitzacions mafioses.
Estem treballant en tots els fronts, evidentment, perquè al darrere d'aquests anuncis, evidentment, doncs hi ha persones individuals, però al darrere també hi ha organitzacions mafioses i, per tant, estructures jurídiques que clarament busquen evitar la normativa i contradir la normativa i, per tant, incomplir la normativa de pisos turístics i, en definitiva, d'habitatge a la nostra ciutat.
L'Ajuntament atribueix aquesta nova estratègia d'Airbnb a l'anunci del consistori de no renovar llicències de pisos turístics a partir del 2018.
Més informació a COPE Catalunya i també a les xarxes socials X i Facebook. Yolanda Bernal, gràcies. Fins demà.
Vinga, fins demà. Que vagi bé.
Somos Hijolusa te ofrece los deportes con la calidad de sus patatas frescas que ganan la liga en la cocina.
Marxant d'una de patates, no? Com diria aquell.
No estaria malament, no, aquesta hora?
Bon dia, bona tarda.
Hola, Montse, què tal? Bona tarda.
A banda de patates, aquesta hora estem molt pendents de l'amistós que juga a Catalunya contra Costa Rica, l'estadi Johan Cruyff.
I allà hi tenim el Víctor Navarro. Com li van les coses a l'equip de Gerard López al descans, Víctor?
Què tal, Edu, Montse? Estem al descans 0-0 entre Costa Rica, Catalunya, Catalunya, Costa Rica, davant la Costa Rica número 54 al rànquing de la FIFA, amb Keylor Navas de titular, l'ex del Madrid i capità, i els de Gerard López que han sortit. Ara hi haurà molts canvis, però aquest 11, que és un 11 molt i molt digne de Gerard López, amb Joan García, a la porteria, Arnauetti, David López, Eric García, Alex Moreno a la defensa, Romeu, que és el capità de Catalunya, Aleix García i Edu Expósito al mig camp, i davant, a dalt de tot, Pau Víctor, Sergio Gómez i Ferran Jutglà. Una selecció, la de Catalunya, que té a Casado i a Gerard Martín, però a la grada, no estan a la convocatòria, i el president Laporta, que és a la Llotja avui, veient aquest partit i veient a Joan García també.
Gràcies, Víctor. També pendents aquest vespre del partit que ha de jugar el Betis a les 9 contra el Chelsea, la final de la Conference League. El conjunt andalús busca el seu primer títol europeu a Polònia contra un rival que té més experiència i que surt com a favorit. 11 ha confirmat a l'equip de Pellegrini, amb Adrián en porteria, defensa de 4 amb Ricardo Rodríguez, Nathan Bartra i Sabalí, a mig del camp Cardoso, Isco i Fornals, i al davant Abde, Antony i Bakambu.
I un dia més, Edu, hem parlat de Joan García.
El porter de l'Espanyol és el gran objectiu per reforçar la porteria blaugrana de cara a la pròxima temporada i ha parlat aquest migdia sobre una possible sortida al Barça.
Bueno, yo estoy muy tranquilo, la verdad. Sí que es verdad que están siendo muchas cosas de muchos equipos, pero yo de momento estoy muy tranquilo. Acabamos de acabar la temporada, quiero descansar un poquito, estar con mi gente y a partir de ahí puedes decir lo mejor para mí. De momento soy jugador espanyol. Si arriba alguna oferta al club que li sembla bé, a mi també em sembla bé, doncs llavors parlarà, però bueno, no tinc una data per decidir.
Qui també ha dit la seva ha estat Pau Víctor, el davanter del Barça, ha passat avui per Esports Cope.
Crec que tenim
a un dels millors porters del món com és Marc. Després no sé si seguirà amb nosaltres o no, però està Chesney, sí. Tenim, també tenim a Iñaki, crec que són tres porters de talla mundial i no sé què passarà, però jo estic molt content amb el que tinc a casa. Sí, sí, és un porteràs i estic segur que on vagi, si surt d'Espanyol, serà un equip de talla mundial.
En Joan García és l'home de la setmana al món del futbol, aquí a Esports Cope, més de futurs de Mercato, perquè l'Espanyol és notícia al capità Javi Puado, Quique Iglesias.
Bona tarda. Javi Puado té encarrilada la seva renovació per l'Espanyol. En el club són molt optimistes perquè convèncer a Puado no ha estat fàcil. Està de vacances, torna dissabte i la propera setmana podríem tenir novetats positives al voltant d'un Puado que es convertirà evidentment en el millor pagat de la plantilla. Podria tenir com a company a Quique García, que signarà per les properes dues temporades, i també a Roberto Fernández. Però el que passa que a Fran Garagarza hauria de fer un esforç més dels 4 milions que ofereix a l'Sporting de Braga quan la clàusula és de 10, una clàusula que acaba, per cert, el 31 de maig. Roberto Fernández és difícil que continuï com a jugador blanc i blau.
I una més del mercat d'estiu, Montse, perquè es dona per fer la sortida d'un mite del Girona, Juanpe, el defensa que més temps porta a Montilivi des del 2016, està un pas de jugar a Mèxic, a les files de l'Atlético San Luis. Juanpe acaba contracte el 30 de juny i no renovarà amb el conjunt català.
Edu, i fora del futbol, avui coneixerem també el campió de la Lliga Femenina de Waterpolo.
Sabadell i Sant Andreu juguen des de les 7 de la tarda al tercer definitiu partit de la final. De moment guanya el Sabadell per 8-6 a l'últim quart.
Doncs ja sabeu, més informació a Esports Cope i al llarg de tota la programació de la cadena Cope i també el programa esportiu de la nit de la Cope. Per cert, Juanma Castaño li agrada
Barcelona. L'últim a la fila. Ah, sí, ho he vist aquest matí. Sí, que ha anat a la presentació, no?
Avui es junta Manolo García i
Portet. Dejas glòria, dejas glòria.
Edu, gràcies, que vagi bé.
Una abraçada, Montse, cuida't molt.
I nosaltres deixem aquí la linterna de Cope, Catalunya i Andorra. Recorda que la linterna continua amb Ángel Expósito aquí a la cadena COPE. Salutacions de qui t'ha parlat, la Montse Rodríguez, i sempre, sempre informats a través de les nostres xarxes socials. Bona tarda, fins demà.